Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, el nostre tècnic de so a l'altra banda del micròfon, Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem tres temes molt interessants, que són la intel·ligència artificial en el camp de la salut i la intel·ligència emocional. Tenim entre nosaltres el Ramon López de Mántaras, el Frank de l'Àliga i el Jordi Llong. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs anem a posar-nos una mica en context. La intel·ligència artificial, podríem dir que és una part de la informàtica dedicada al desenvolupament d'algoritmes que permet a una màquina, podríem entendre habitualment com un computador, prendre decisions intel·ligents o, si més no, comportar-se com si tingués una intel·ligència semblant a la humana. Determinar si un ordinador realment es comporta de manera intel·ligent és més complex del que ens pensem. Hi ha moltes definicions que intenten explicar què és exactament la intel·ligència artificial. La més estesa és la de John McCarthy, a 1995, que afirma que és fer que una màquina es comporti d'una manera que seria considerada intel·ligent en un humà. Com a hipòtesi bàsica de la intel·ligència artificial, molts dels investigadors sobre aquesta vessant sostenen que la intel·ligència és un programa capaç de ser executat independentment de la màquina que l'executi, ordinador o cervell. Ens acompanya entre nosaltres el Ramon López de Mántaras, ell és veí de Sant Cugat i el director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, que és un centre dedicat a la investigació en aquest sector, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques. Hola, Ramon.
Hola, què tal?
Què ens dius d'aquesta hipòtesi que té mig plantejat?
Bé, sí, efectivament és la hipòtesi bàsica de la intel·ligència artificial, de fet, i està formulada des de fa molts, molts anys, i es manifesta dient que d'alguna manera no importa si sota hi ha un circuit digital electrònic o un circuit neuronal, que independentment d'aquest substrat pot emergir una intel·ligència, sempre i quan aquesta màquina, aquest agent, aquest ens artificialment intel·ligent sigui convenientment programat. Això ja data dels anys 60, aquesta hipòtesi, i com a tota hipòtesi científica no podem dir ni que sigui certa ni que sigui falsa.
Per això
és una hipòtesi. I precisament el mètode científic consisteix en experimentar i corroborar la hipòtesi o descartar-la. I és exactament el que fa la intel·ligència artificial, seguir treballant de manera experimental, també teòrica, fent models matemàtics i models computacionals per veure si això algun dia es pot realment arribar a verificar.
Segons aquesta definició, les màquines poden arribar a igualar en intel·ligència els humans?
Si ens fixem només en la hipòtesi aquesta tal com està formulada, sí, implica que sí. El que passa que, és clar, a veure, això és actualment, doncs, com deia, no podem dir ni que sí ni que no. I, bueno, cada un de nosaltres que estem en aquest tema podem tenir les nostres opinions personals en base a la nostra experiència treballant en el tema, on podem veure més o menys plausible que això arribi a ser així. De totes maneres, jo no m'agrada massa parlar d'intel·ligència així genèricament, sinó d'intel·ligències en plural, perquè no és el mateix l'intel·ligència d'un delfí que la d'un ximpanzé, que la d'un gat, que la d'un gos, que la d'una persona. Són intel·ligències en general. La intel·ligència artificial penso que és una nova espècie d'intel·ligència el dia que realment existeixi tal qual es planteja la planteja aquesta hipòtesi, tal qual l'ambició últim, que és que siguin intel·ligències molt, molt, molt sofisticades, que siguin capaces de fer qualsevol activitat gairebé, com una persona. Bueno, gairebé. A veure, les persones no és que siguem tots experts en fer-ho tot, però tenim una intel·ligència de tipus generalista. No som savis idiotes, com diuen els francesos, les idiots savants, que no saben fer una coseta. I és l'ordinador que juga escacs només sap jugar escacs, no sap jugar les dames. Es dius, ostres, si jugar les dames és molt més senzill que jugar escacs. Sí, però està programat per jugar escacs, no a les dames. Per tant, fa coses molt limitades i molt específiques. I aquestes intel·ligències específiques o limitades són les intel·ligències que se'n diuen febles. I la intel·ligència que se'n diu dura, o la, en anglès Heart AI, és aquesta que és la que intenta verificar aquesta hipòtesi, que seria indistingible d'humana i seria general. Podria saber una mica de tot.
Perquè així a nivell més intangible, no? Com apareix aquesta intel·ligència artificial? Com altres bases de la ciència, doncs amb llibres de ficció, etc., o exactament com?
Bueno, de fet, una mica l'ànsia, diguem-ne, humana dels éssers humans de jugar a ser déus arrenca de molt abans, no? Des del mite de Prometeu fins a tot el mite de Frankenstein, és una mica això, crear vida, crear intel·ligència, no? Així que ve de molt lluny. El que passa que la intel·ligència artificial moderna, tal qual la veiem avui dia, que està basada en l'ordinador digital, en l'ordinador electrònic, és molt més recent, òbviament, perquè fins als anys 40 no es van començar a construir els primers ordinadors electrònics. En aquella època es parlava de cervells electrònics, no es parlava d'intel·ligència artificial. El terme, la terminologia intel·ligència artificial apareix per primer cop l'any 56 als Estats Units, però a mitjans dels anys 50 ja estava, ja respirava en l'atmosfera, diguem-ne, en el món científic ja respirava ni idees al voltant de la intel·ligència artificial, encara que no tenien aquest nom. I un dels pares de la informàtica, el matemàtic Alan Turing, que realment hi ha hagut la pel·lícula famosa The Imitation Game, el joc que ha tingut un gran èxit, que és sobre la seva vida, ell ja va ser un dels primers a parlar de possibles màquines intel·ligents en un futur, no? I a proposar un test per veure si una màquina és intel·ligent, també va proposar el senyor Turing, no?
Perquè tu ets enginyer electrònic, si no m'equivoco, però com vas arribar a interessar-te per la intel·ligència artificial? Què et va treure?
Sí, de formació inicial soc enginyer electrònic, però llavors vaig estar a França i als Estats Units fent ja robòtica i intel·ligència artificial posteriorment a la carrera d'enginyer electrònic, o sigui que vaig arribar-hi per aquí. I vaig entrar a l'enginyeria electrònica perquè vaig quedar molt impressionat quan Neil Armstrong va posar els peus a la Lluna. I vaig preguntar el dia següent al meu professor, un professor de matemàtics, i això com és possible? Va dir, això és possible gràcies a l'electrònica. I això em vaig decidir que estudiaria electrònica.
Tinc aquí una frase de Bernard Binch que diu, en un termini de 30 anys tindrem els recursos tecnològics per crear una intel·ligència superhumana. Però també diu Stephen Hawking, la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. Diries que el camí que està prenent la intel·ligència artificial és una esperança o més aviat una amenaça?
No, és una esperança. Tot això, això no, jo estic absolutament en contra d'aquestes afirmacions. No hi ha cap darrere cap argumentació seriosa que sustenti aquestes. En Bernard Binch és un escriptor de ciència-ficció molt respectable i està molt bé que digui el que pensi, no? Qualsevol diu el que pensa. El Stephen Hawking és un gran científic però no és expert en intel·ligència artificial i ho sento molt, però no té per què saber de tot, ni tan sols en Hawking té per què saber intel·ligència artificial per molt geni que sigui, no? Jo per mi que aquí es basa en una hipòtesi completament errònia, aquesta sí que és errònia i està comprovada, i és que el coneixement humà i la tecnologia avancen de forma exponencial. És a dir, que en els últims, diguem-ne, 10 o 20 anys s'ha doblat o triplicat, s'ha multiplicat, hi ha un factor multiplicatiu respecte dels anteriors 10 o 20 anys. I això és fals. D'una persona, per exemple, de l'edat de la meva àvia, que va néixer el 1893, va veure en 50 anys, fins al 93, fins a l'any 50 més o menys, 1950, va veure i va gaudir, si vols, de moltes més avançaments tecnològics que en els 50 anys darrers, que dels 50 cap aquí. Però claríssimament, la telefonia, els trens, els avions, els antibiòtics, o sigui, la llista és inacabable de coses que van canviar la vida de les persones. En canvi, els últims 50 anys sí que hi ha hagut algun gran canvi, alguna gran cosa, com per exemple internet. Internet sí que és comparable a potser algunes de les coses que he esmentat en el sentit de que canvia el nostre dia a dia, el nostre comportament, la nostra vida. Però bàsicament, poca cosa més que internet, si volem. Ni tan sols la informàtica podríem dir que ha tingut els efectes que van tenir aquestes altres coses. Per tant, el creixement exponencial jo no hi crec. Possiblement és lineal, és a dir, que hi ha un progrés mantingut en el coneixement científic i en la tecnologia, que és cert, és innegable, òbviament, i només ho hem de veure, però no és exponencial. I la hipòtesi que és exponencial, que creix enormement i que es multiplica, 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 és el que els fa creure que en qüestió de l'any 2035-40 hi haurà una transcendirà la intel·ligència humana. La intel·ligència artificial es farà en la recerca científica i ho faran tot. Els éssers humans no seran necessaris per res i, per tant, ja està, no cal que existim, no? I a la pel·lícula Transcendence, amb el Johnny Depp de protagonista, ho explica molt bé, i altres pel·lícules recents com Autòmata i altres també parlen d'aquest tema. La sincronitat crec que és una maniobra de distracció perquè pensem en això i no pensem en realment el que són amenaces certes i presents de la intel·ligència artificial. problemes de privacitat i problemes d'aplicacions militars. Fixem-nos que molts dels que parlen d'aquests perills de la intel·ligència artificial sobre aquesta transcendir l'ésser humà i acabar amb la humanitat, molts d'aquests són pertanyen a una empresa, que no la diré, en el qual tenen problemes precisament amb lleis de molts de països sobre que tenen que veure amb la privacitat. Una empresa que té dades té totes les dades sobre els nostres costums i el que fem, sobre què fem, què comprem, quan naveguem, etc. I curiosament són aquests els que estan amplificant molt aquest discurs dels problemes de l'amenaça de que ens acabarà la humanitat. Fals. El que ens hem de preocupar és dels perills actualment que ja tenim presents, no perills d'aquí no sé quants anys, i són, repeteixo, la privacitat i les aplicacions no socialment responsables de la intel·ligència artificial. Això ens ha de preocupar, de veritat.
Déu-n'hi-do, de fet, jo t'anava a fer una pregunta més enfocada a allò que has comentat abans del dia a dia, i és que de quina manera aquesta intel·ligència artificial afecta, directa o indirectament, a la nostra vida diària contínua, quotidiana, no?
Ens afecta més del que pensem, perquè hi ha molta intel·ligència artificial, aquesta que deia específica, no la general, que aquesta encara no existeix, sinó com la que deia de que juga escacs, per exemple, no? I està afectant enormement ja en aquests moments. Ara qualsevol sistema, qualsevol navegador es basa en intel·ligència artificial, jocs d'ordinador que tenen intel·ligència artificial, sistemes relacionats amb el món de la salut, de diagnòstic mèdic, etc., basen molt en intel·ligència artificial. I moltes d'aquests, afortunadament, són positius, per nosaltres. Per exemple, hi ha un resultat extraordinari de fa molts pocs mesos, ja que fa 2, 3 o 4 mesos, d'un sistema intel·ligent a uns hospitals dels Estats Units que són capaços de predir un infart amb 4 hores d'antelació amb pacients que ja estan a l'hospital. Estàs a casa teva, no. Però els que ja estan a l'hospital, que estan monitoritzats constantment, abans podien predir l'infart en qüestió de mitja hora, si tenien sort, i ara en 4 hores. Clar, 4 hores d'antelació permet planificar molt més bé les actuacions sobre aquest pacient i salvar-li la vida, no?
Per exemple, ara en parlarem d'això.
Sí, que ens afecten enormement amb els nivells, no?
Llavors, una d'aquelles preguntes que et surten a la ment o després de veure algunes pel·lícules o allò que anant una mica més enllà, no? És possible que les màquines arribin a tenir sentit comú?
Ah, no, aquest és el gran problema de les intel·ligències artificials generals. Abans parlava de la dèbil, que és específic, que només sap jugar escacs, el savi idiota, i l'objectiu de l'intel·ligència artificial és, no, és fins a generals, que sàpiguen fer una mica de tot. Des de jugar escacs fins a entendre notícies d'economia o notícies d'esports. Però el problema és que per tractar temes de llenguatge o per interpretar el que veus amb els teus ulls, necessites coneixements de sentit comú. Coneixements de sentit comú que nosaltres no adquirim, les persones no els adquirim anant a la universitat i amb llibres, sinó vivint, tenint vivències, no? Per tant, els ordinadors, les màquines, els robots, ja es parla de robots humanoides, que ja existeixen, es tracta de posar-los en situacions que experimentin amb el seu entorn perquè aprenguin el sentit comú. Aprenguin, per exemple, que si tens un objecte i aquest objecte hi ha una corda, està lligat a una corda, que el pots moure tibant de la corda però no empenyent la corda. Això, aquest sentit comú, una màquina no ho sap. Ho pot saber si experimenta amb aquest objecte que li poses al seu entorn, se'n dona compte que cada vegada que tiba de la corda l'objecte es mou i que cada vegada que empeny la corda l'objecte es queda quiet. Llavors arriba a aprendre-ho, com ho hem après nosaltres de petits.
No? Llavors podríem dir que la intel·ligència artificial va cap a aquest camí?
Sí, efectivament. Hi ha tota una àrea que nosaltres hi treballem a l'institut, que es diu, en anglès es diu Developmental Robotics, basat en la psicologia del desenvolupament mental d'en Jean Piaget, un psicòleg francès famós, i la idea és aquesta, se'n diu aprenentatge mitjançant desenvolupament mental o robòtica basada en el desenvolupament mental, i estem posant robots humanoides en situacions que experimentin amb objectes que tenen al voltant, que aprenguin propietats bàsiques d'aquests objectes i siguin capaços de predir els resultats de les seves accions. O sigui, fer un aprenentatge similar al que fa un nen petit. No?
I això no? Allà, una mica més allà, no fa una mica de por allò, acabaran
no.
L'atac robòtic contra l'ésser humà?
No, bueno, això a les pel·lícules ens agrada molt mostrar que els robots sempre són dolents, perquè els personatges dolents sempre venen més i fan més interessant la pel·lícula, no? Jo havia conegut un actor famós català, en Jordi Dauder, que una vegada em va dir, diu, mira, diu, jo m'agrada més fer jugar rols, fer rols de dolent que de bo, perquè són molt més interessants i molt més divertits els de jugar de fer de dolent, no? I amb això, ara, si robots, presenten robots bons, sembla que les pel·lícules de ciència-ficció no tinguin tant interès. Però jo no em preocuparia en absolut de lo que havíem les pel·lícules de ciència-ficció ni de lo que deia abans de que transcendir la raça humana, l'espècie humana, sinó que em preocuparia per les coses que deia abans, no? Els perills que té les certes aplicacions de l'intel·ligència artificial.
Bé, doncs, et farem cas. Moltes gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Hem parlat amb el Ramon López de Mántaras, ell és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, com molt bé ens acaba de demostrar, i a la propera secció parlarem de la intel·ligència artificial en la salut amb el Frank de l'Àguila, CEO de Synaptics. Fins ara i continuem.
Societat 21è, amb Júlia Areny. En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es. Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Bé, doncs, hem parlat de la intel·ligència artificial i ara veurem aquesta aplicació d'aquesta en l'àmbit de la salut. Tenim amb nosaltres el Frank de l'Àguila, ell és CEO de Synaptics. Hola, Frank.
Hola, un plaer.
Com anem?
Molt bé.
Explica'ns com apliqueu la intel·ligència artificial a la salut. Quines especialitats, doncs, per exemple, doncs, és més efectiva?
El ventall és infinit, el que passa que nosaltres estem centrats, focalitzats en temes de salut mental, també en temes de neurorehabilitació, i també toquem temes, el que nosaltres diem, experiències formatives immersives, d'acord? El ventall, com he dit abans, és infinit. Nosaltres estem fent aplicacions per a l'avaluació de diferents tipus de trastorns, avaluació de funcions cognitives, per exemple, de persones que tenen Alzheimer, o diferents tipus d'estors, diferents tipus d'esquizofrènia, per exemple. També estem desenvolupant aplicacions per l'estimulació de funcions cognitives, d'acord? També de persones que tenen Alzheimer, per exemple, o de persones que han sofert un ictus, nens o persones grans, d'acord? I, bueno, i utilitzant tecnologies que són emergents, com temes com realitat virtual immersiva, també tècniques de biofeedback.
Explica'ns una mica més d'això, perquè massa és una mica xino.
I eines creatives, com per exemple Serious Games. Què és la realitat virtual immersiva? Nosaltres el que fem és canviar el sentit de presència de les persones i les fiquem en entorns ficticis, vale? Són virtuals, amb personatges ficticis, que també són virtuals, personatges, avatars, d'acord? I els fem interactuar en aquest món. I després, amb un sentit, amb un objectiu concret, d'acord? Pot ser per l'avaluació d'un trastorn o per l'estimulació, per el tractament d'alguna cosa, d'acord? Però això ho fem amb smartphones i amb dispositius, com per exemple ulleres, amb unes lents especials que tu fiques al smartphone, tu fiques com si fossin unes ulleres, i estàs en un món totalment virtual, que tu deixes de tenir presència en aquest món en real i et fiquem allà on vulguem, d'acord? I el que estem fent és una mica enganyant la ment, vale? Per fer algun tipus d'aplicació d'avaluació o tractament. Per exemple, estem desenvolupant una aplicació que ja en un parell de setmanes ens tindrem al mercat, que és per l'avaluació del trastorn del TDAH, vale? El trastorn per dèficit d'atenció. Nosaltres és un tipus de trastorn que és molt difícil de calibrar i els professionals el fan doncs, a llapis i paper i han fet preguntes, d'acord? I és molt difícil perquè, bueno, té certs components que el fan difícil de saber si un nen té TDAH o no. Vale? Llavors, amb aquesta aplicació que estem desenvolupant, ho fem més objectiu. Com ho fem? Nosaltres el que fem és ficar el nen en un entorn que en psicologia es diu en un entorn ecològic, d'acord? Un entorn ecològic és una classe, per exemple. I el nen, a la seva ment, es pensa que està dintre d'una classe. Interactua amb el professor, interactua amb diferents alumnes, d'acord, que hi ha a la classe, i el fem interactuar com si fos un Serious Games amb diferents aspectes, diferents coses que hi ha dins del joc, d'acord? I obtenim certes dades, creem un algoritme i nosaltres determinem, de manera més objectiva, si aquesta persona, aquest nen, pot tenir TDAH o no, d'acord? Utilitzem aquest tipus de dispositius que s'estan posant molt de moda, que els grans de la tecnologia, com per exemple Facebook i Samsung, doncs estan apostant molt per aquesta tecnologia i de fet ja hi ha dispositius en el mercat comercials, d'acord?
De fet, això em recorda que hi ha un projecte sevillà, si no m'equivoco, d'intel·ligència artificial per nens autistes, no? És un robot social que ajudarà psicòlegs clínics i psiquiatres en el tractament de trastorns infantils, doncs mitjançant tecnologia Fireware, si no ho dic malament. La plataforma robòtica, corregeix-me si m'equivoco, ajudarà en el procés de diagnòstic i de tractament de l'autisme, síndrome d'Asperger, trastorns del llenguatge, TDA, que és el que comentaves, a través de, bueno, desenvolupant habilitats socials, no? El robot es comunica per veu amb llenguatge natural, més o menys igual que assistents virtuals de les plataformes mòbils, i a més incorporarà visió artificial, per la qual, bueno, podrà reconèixer persones, objectes, seguir la mirada de l'infant, identificar les seves emocions. Coneixies aquest projecte?
Sí, sí que el coneixia i bueno, la tecnologia ja està preparada per fer moltes coses que indiques aquí, d'acord? Ja hi ha aplicacions amb algoritmes, amb, per exemple, amb videocàmeres de l'smartphone o d'un ordinador, vale? Que permeten llegir diferents microexpressions de la teva cara i poder determinar diferents emocions bàsiques, només amb una càmera, per exemple, no? Llavors, sí que
és viable?
És viable tot això.
És viable.
Sí, sí. Inclús ja també hi ha aplicacions amb algoritmes de reconeixement de veu que també detecten certes emocions. També.
Llavors, parlem d'una eina que dona suport a professionals o d'una cura?
Bueno, les dues coses.
Les dues.
Hi ha aplicacions, per exemple, d'avaluació, perquè us l'he explicat abans, que facilita la tasca dels professionals. D'acord?
Sí, és totalment complementari.
És totalment complementari. I després hi ha eines que són per al tractament i rehabilitació de persones i que nosaltres fem, la nostra missió com a empresa, i la nostra missió és això, vale? és millorar la qualitat de la vida de les persones, d'acord? I ho fem per això, també. Vale?
Perquè a quin tipus de població us adreceu?
Ens adrecem tant a professionals, creant aquest tipus d'eines, vale? També, com et deia abans, també creem experiències formatives immersives, d'acord? Que el que fem és crear simulacions amb realitat virtual immersiva, també per formar, per exemple, metges en certs processos que tenen que fer, d'acord? Estem, per exemple, amb Mutu Terrassa realitzant una aplicació per instruir a metges en temes d'UCI, d'acord? En aquests processos, monetització, d'acord? Amb simulacions en temps real. Per exemple, els avantatges d'utilitzar aquest tipus d'aplicacions i aquest tipus de tecnologia és que facilita la transferència de coneixement, facilita l'adquisició de coneixement, d'acord? I després provoca una cosa que és l'engagement, d'acord? No és el mateix fer una formació d'aquest tipus amb llapis de paper o amb un PowerPoint o fent-ho amb un entorn que realment és molt similar o és fictici però és molt similar al que tu trobaràs, d'acord? I després, en la càmera professional estem treballant això i en el tema de pacients, doncs estem també en un projecte europeu per millorar aquesta de vida, vale? Només amb un smartphone i amb una pulsera i amb realitat virtual també, amb persones i amb nens que tenen càncer, per exemple.
Com ho feu?
Doncs utilitzant realitat virtual, Serious Games, amb temes també de biofeedback, llegint dades de funcions fisiològiques, d'acord? Per diferents processos, per exemple, quan un nen té, bueno, està en quimioteràpia, per exemple, doncs que el nen aprengui a respirar, aprengui a relaxar-se, perquè el càncer doncs, té unes conseqüències, d'acord, també emocionals, que són l'estrès, l'ansietat produïda, doncs millorem amb tècniques de biofeedback, amb tècniques també de realitat virtual immersiva, millorem l'estrès, l'ansietat, també podem millorar inclús el dolor agut, vale? Perquè si utilitza la realitat virtual immersiva també és un gran distractor cognitiu i el dolor té molt de psicològic, d'acord? Llavors podem millorar el dolor agut també amb el tema de realitat virtual immersiva. I, bueno, ho emplem d'aquesta manera, val?
Ara que dius això, en el camp de l'educació, com introduïu la intel·ligència artificial?
doncs, més o menys com et deia abans, no, d'acord? O sigui, utilitzant, ficant el sentit de presència d'una persona en un altre món, vale? En el que té que treballar o té que formar-se, vale? Per exemple, metges, doncs, en el tema de la UCI, no? Pues, ficaven amb metge allà i en temps real pots modificar i pots veure, pots monitoritzar tot el que està passant al pacient, i si tu li fiques un medicament, d'acord, pots saber com està afectant i com canvia, per exemple, el ritme cardíac d'aquesta persona, vale? Inclús podem fer ficar-lo dintre del cos de la persona i veure els processos que s'estan produint dintre del cos.
Wow.
Vale? I jo estava veient en primera persona. Llavors, clar, l'adquisició de coneixement, la retenció de coneixement és brutal, perquè unes coses que perquè tu aprenguis, d'acord, és crear emoció. I llavors estàs creant també una emoció perquè estàs ficant-te dintre d'aquest entorn.
Explica'ns una mica alguna experiència real que tingueu, resultats que obteniu, una mica ja palpable.
Bueno, l'empresa està creada fa molt poc temps, som una start-up, i nosaltres estem començant, d'acord, a fer aquest tipus d'aplicacions, però sí que les tecnologies i les aplicacions que jo he comentat, des dels anys 90, per exemple, la realitat virtual s'està utilitzant per a dispositius que valien 60.000 euros, d'acord? I més en estudis d'universitats, i s'han vist bueno, la seva efectivitat en temes de fòbies, per exemple, en temes de dolor també, i en altres àrees, no? La seva efectivitat. El problema és que doncs, eren dispositius molt, molt cars i no es pot utilitzar a nivell d'universitat per tema d'investigació. Ara ja doncs, està la tecnologia ja és molt més barata, és ubiqua, pots utilitzar a qualsevol lloc, amb el teu smartphone, i llavors és un camp que s'està obrint ara mateix, d'acord? I ara hi ha empreses com nosaltres que estan començant a treballar en aquest camp, però els resultats a nivell amb més persones, d'acord? Encara no estem començant a tenir-los, d'acord? Però són tecnologies que es porten des dels anys 90 utilitzant. El que passa que, bueno...
Bueno, i que ja ha pogut veure això del pacient, no? Vull dir que no és qualsevol cosa. Bé, moltes gràcies, Frank.
A vosaltres.
Un orgull, realment. Ha estat entre nosaltres el Frank de l'Àguila, i és CEO de Synaptics, com deia, per qui ho vulgui mirar és synaptics.com, amb K. A la següent secció del nostre programa parlarem de la intel·ligència emocional. Estarà amb nosaltres el Jordi Llong, que ja és un tertulià més o menys habitual. Ell és CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu, formador i conferenciant. Moltes gràcies i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Arenc. Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT. Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Fins aquí hem parlat de la intel·ligència artificial. Anem a seguir amb una persona que ens té molt acostumats a parlar d'un tema més d'emocions. Avui parlem d'intel·ligència emocional. Jordi, Peter Salovey i John Mayer van elaborar el terme d'intel·ligència emocional per definir l'ús excel·lent de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal plantejada per Gardner a la seva teoria de les intel·ligències múltiples. Però no va ser Daniel Goleman qui va realment difondre aquest concepte mundialment. Cada vegada més es considera que la intel·ligència emocional beneficia la persona, sigui quin sigui el seu àmbit on l'apliqui, l'educació, organitzacions socials, societat en general, etc. Però sobretot en la vida i el benestar subjectiu de totes les persones. Com deies, amb nosaltres el Jordi Llong, col·laborador habitual d'aquesta secció, CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu, formador i conferenciant, etc. Jordi, avui ens ocupa la intel·ligència, i hem parlat amb els companys d'intel·ligència artificial. Quines són les competències de la intel·ligència emocional?
Bueno, hola Júlia, hola a tots. Bé, la intel·ligència emocional, primer hauríem de definir-la, té moltes definicions, no? Però la definiríem com la capacitat d'interpretar les emocions pròpies i les altres, no? Per aconseguir un desenvolupament adequat, el qual lliga bastant amb el que treballen ells amb intel·ligència artificial també, on desenvolupen una sèrie de conceptes similars també, no? El Frank feia menció a l'important de les emocions, no? Com les emocions ajuden a viure i a millorar. Pues bé, la intel·ligència emocional és una part bàsica que els últims anys s'està treballant molt. Competències, bàsicament, quan parlem d'intel·ligència emocional parlem d'autorealització, automotivació, autoexploració, empatia i capacitat per relacionar-se amb els altres. Aquestes serien les 5 competències bàsiques.
I per què ens serveixen?
Pues bàsicament ens serveixen per tot, ens serveixen per entendre'ns, per escoltar-nos, per millorar les nostres relacions amb nosaltres i amb els altres. Bàsicament jo diria que és per millorar la nostra relació amb nosaltres mateixos. Un cop tu millores la relació amb tu mateix, millores la relació amb tot el teu entorn. I això és una realitat, no? I ens serveixen sobretot, per entendre qui ets, què fas i on vas. Que de vegades ens ha faltat molt d'aquest sentit de direcció, no? Estem acostumats a donar velocitat però poca direcció, no? I l'intel·ligència emocional té molt de direcció també, no?
Podem aprendre a regular les nostres emocions?
Sí, i tant. El tema que és important entendre abans d'això és que les emocions són importants, positives i ens ajuden. És a dir, no és tant entendre-les o regular-les, no? com saber que existeixen i que ens avisen de coses i que ens fan entendre coses i que expressar-les i deixar-les funcionar de vegades és el més positiu que pot fer l'ésser humà. Venim d'una generació on ens han ensenyat a controlar-les, o inclús amagar-les. I jo no m'agrada el tema de regular, m'agrada més el tema d'entendre-les. Podem entendre-les perfectament. A partir d'aquí podem regular-les? Evidentment. S'han de regular? Doncs depèn. Vale? Les emocions, quan apareixen, és perquè alguns diuen. I quan diuen algú, el cos les hem d'escoltar. Molt important.
Per comprendre el gran poder de les emocions sobre la ment pensant i la causa del freqüent conflicte entre els sentiments i la raó, hem de considerar la forma en què ha evolucionat el cervell. Això és una frase... Ens l'expliques?
Potent. Sí, però jo m'agradaria començar amb una altra frase, i és que la manera que tu veus el problema és l'autèntic problema. I això et dona una mesura de lo important que és el cervell, de com el cervell mana amb tot. És a dir, no tant el problema en si mateix, sinó com tu el veus, no? I com tu el veus té molt de disfressat, depèn de les emocions que en el moment que el problema apareix. És això que acabes d'explicar-me, però depèn molt de com tu gestiones aquelles emocions en el moment que apareix aquell problema, val? El problema és d'una manera o és d'una altra. Anant una mica al punt que em comentaves, el nostre cervell funciona de manera molt, 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 molt complexa. No sé si algun dia la intel·ligència artificial arribarà a reproduir-lo, jo crec que sí, però evidentment està a anys llum això, no? Però bàsicament jo diria que tenim, jo crec que ho coneix tothom, vale? Tres cervells, que és el que nosaltres diem el reptilià, no? Que és el bàsic, el primer, el que controla les necessitats bàsiques que tenim a l'ésser humà, no? Que seria l'instintiu. Tenim el límbic, que és el que controla una mica les emocions, que és el que fa que tot rulli, està bàsicament al mig, i el que és el neocòrtex, el que és el cognitiu, la intel·ligència cognitiu, la parla, la raó, etc. No? Els estudis recents ens diuen, no, que tot entra a través, que el límbic és el que té més poder, que és per on tot entra, no, i tot està revestit d'emocions basades una mica en el nostre aprenentatge, què hem après, què no hem après, com ho disfressem, com ho vestim, el que veiem, i això fa que nosaltres ho veiem cada un d'una manera, no? Bàsicament, jo inclús diria que el mapa no és mai el territori, no? El que cada un de nosaltres veiem és diferent, tot i veient les mateixes coses, i amb això té molt que veure la complexitat del nostre propi cervell.
Perquè sabem que el coeficient intel·ligent es pot mesurar. Com mesurem una intel·ligència emocional?
També es pot mesurar, també. Avui en dia ja s'ha desenvolupat molts tests i moltes maneres de mesurar-la, basat en tests, vale? en proves que es pot mesurar. De fet, hi ha proves que demostren, no, que gent amb una intel·ligència cognitiva alta comparat amb gent amb una intel·ligència emocional alta, es desenvolupa molt més bé les d'intel·ligència emocional que les de la intel·ligència cognitiva pura. Vull dir, això hi ha proves fetes als Estats Units, amb estudiants, vale? És que en els coses s'ha fet un seguiment durant 10 anys i arriben molt lluny. Veràs, jo diria que darrere de cada triomfador social hi ha algú amb una gran intel·ligència emocional, perquè és algú que és capaç de traslladar més enllà de les oïdes el que diu i més enllà de la pell el que sent, no? I aquesta gent és la que és capaç de triomfar socialment.
Bé, com sempre, no pot faltar la faula. I avui et porto la faula de l'àguila. A veure què et sembla. La saps? No la saps?
Encaixa perfectament amb un convidat que tenim aquí, no?
La saps? Bueno, jo us la diré igualment, perquè potser no és la mateixa. Diu, l'àguila és l'au que posseeix la major longevitat de la seva espècie. Arriba a viure 70 anys. Però per arribar a aquesta edat, als 40 anys de vida, ha de prendre una seriosa decisió. Als 40 anys, les seves ungles, corbes i flexibles, no aconsegueixen agafar les preses de les quals s'alimenta. El seu bec, allargat i punxegut, també es corba apuntant contra el pit. Les seves ales estan envellides i pesades, i les seves plomes gruixudes. Volar és ara molt difícil. Llavors l'àguila té només dues alternatives, morir o enfrontar un dolorós procés de renovació que durarà 150 dies. Aquest procés consisteix a volar cap a l'alt d'una muntanya i refugiar-se en un niu proper a una paret on no necessiti volar. Llavors, amb prou feines, troba aquest lloc, l'àguila comença a colpejar amb el seu bec la paret fins que aconsegueix arrencar-se'l. Tot just a l'arrenca, ha d'esperar que neixi el nou bec amb el qual després ha d'arrencar-se les seves velles ungles. Quan les noves ungles comencen a néixer, prossegueix arrencant les seves velles plomes. I després de 5 mesos surt victoriosa per emprendre el seu famós vol de renovació i llavors disposa de 30 anys més. Què me'n dius, la sabies?
Sí que la sabia.
I mires perquè... el Frank, no sé si...
Sí, perquè el Frank i jo, que ja ens vam conèixer en una formació que vam assistir junts, ell es diu Frank de l'Àguila, i un dia parlant coincidíem amb que l'àguila era un dels nostres animals preferits, i coincidíem tots dos, i és veritat. A mi m'agrada, aviam, l'àguila m'agrada perquè és un referent a aquesta, vamos, a aquesta explicació, per exemple, o que és, jo sempre dic que és l'únic animal, no? L'única au que quan plou s'eleva per sobre de la tormenta, els altres paren i ell s'aixeca per sobre de la tormenta per sobrevolar-la, no? I crec que els humans tenim molt que aprendre, i per això reia, perquè sé que és la fàbula preferida del Fran, mira, de casualitat, no? Què dir-te? Doncs pues que tenim molt que aprendre d'aquesta fàbula, d'aquesta història, d'aquesta manera de veure, de la vida i de pensar. L'ésser humà també ho fa, eh? No, el que passa és que ell ho associa molt a un procés de dolor, a un procés de dol, a un procés de dolent, és a dir, tot canvi ens sembla que és...
Ha de venir d'una prèvia dolenta, potser,
clar,
no?
Algú que ens afecta d'una manera negativa, quan nosaltres necessitem renovar-nos contínuament. L'ésser humà creix cada vegada que es renova, cada vegada que és capaç d'assumir, no?, que té que fer coses noves, diferents, llimar-se les ungles, créixer a les noves, el que sigui, no? Al final, com éssers humans, estem composats d'arrels i ales. És tot el que ens deixen els nostres pares, els nostres antecessors, no? I les arrels no es deixen mai, però les ales s'han d'anar renovant, no? Llavors té molt de similitud amb el que tots anem vivint dia a dia, no? Que el procés de renovació és clau per l'ésser humà, encara que hi ha gent que no ho entén, i des del món del coaching i des del món dels que estem amb la funció tan apassionant de desenvolupar persones, no? Segur que intentem fer entendre sempre, no?, que la ciència avança, que tot es mou, que tot canvia, però que l'ésser humà no deixa de ser el centre de tot i que necessita contínuament entendre cap on va i contínuament renovar-se, no? Com fa l'àguila i com fa la naturalesa en si mateix. Som nosaltres els que ens quedem moltes vegades encallats en una zona còmoda i en una rotonda que no sabem sortir, no?
Clar, però aquest aprenentatge al final també és... Bé, hauria de ser un aprenentatge d'intel·ligència emocional, no? Perquè no tothom és capaç de veure que necessita aquesta renovació, etc. També parlaríem d'intel·ligència emocional?
Clar, per això la intel·ligència emocional es descriveix com la manera d'entendre les teves pròpies emocions, no? I els teus propis sentiments. Evidentment té molt d'intel·ligència emocional, però sobretot té molt de perdre la por. Ens ensenyen des de petits a tindre por tot. Un dia en parlarem de la indefensió adquirida, no?, que des de petits s'aprèn, no?, i ho aprenem tots, però sobretot té molt de perdre la por, a volar, a entendre que som éssers complets i amb tots els recursos, i que tenim capacitat per volar més enllà del que ens han dit moltes vegades que podíem arribar, no?
Potser per això, perquè veiem molt renovar amb canvi, no? No veiem que no... renovar no significa 100% un canvi, sinó que pot ser una millora, simplement, no té per què ser un canvi dràstic, no? De fet, tenim frase feta com després de la tormenta llega la calma, vull dir que és com la tormenta i després la calma, no té per què ser aquest canvi també.
Efectivament, l'ésser humà li espanta molt el canvi, jo mai parlo de canvi, perquè crec que no canviem, acabo de dir-ho, som dues coses, no, arrels i ales, no? I el que ens queixa són les ales no les perds, però tant jo sempre parlo d'evolució, no? L'ésser humà necessita evolucionar i necessita trobar sempre nous horitzons, no? I l'àliga en aquesta història que expliques doncs ens demostra, no?, com és capaç de sacrificar-se per evolucionar, no?, i per tenir noves eines per viure millor, però sobretot per volar més alt. O sigui, no es tracta tant de sobreviure, sinó com de viure millor i gaudir més de la vida, no? I això només ho fas amb la mesura en què descobreixes nous horitzons.
Jo encara no sé com l'àguila s'alimenta durant 5 mesos. És capaç de quedar-se sense menjar, perquè si t'hi fixes diu que renova tal qual i després de 5 mesos torna a sortir l'aire. Bueno, i aquests 5 mesos què? Bueno, ha fet reserves.
I aquí ja trobaràs gent que et dirà que això és bastant fàbula, però n'hi ha diverses de l'àguila, eh? La gent sembla que és un animal que els encanta, no? Però al final és... jo no sé com s'alimenta 5 mesos, perquè jo no sóc... el que sí sé, no?, és que... però és que no se'ls amena l'àguila, és que qualsevol animal que agafis, no?, és capaç d'entendre en cada moment què ha de fer per créixer, no? Salvo l'ésser humà, que vivim més protegits, no? Llavors, els conceptes nostres d'alimentació, de cuidado, de calor, etc, no?, són el que moltes vegades ens fan per estar sempre en el mateix lloc. T'ho dic per anar més enllà dels conceptes clàssics, no? Què menjaré, o què faré, o qui aniré, o qui coneixeré, no?
Segurament perquè són més racionals que emocionals, no?
Bueno, i segurament perquè deia, hi havia un que deia que són més capaços, són molt capaços de sentar-se a planificar unes vacances, però no són capaços de sentar-se a planificar la nostra vida, I segurament és perquè és més fàcil escapar que treballar i planificar, no?
Molta raó. Gràcies, Jordi. Hem parlat amb el Jordi Llong, col·laborador habitual d'aquesta secció. Ell és, bueno, doncs CEO i creador de Dream Hunters, coach, com veieu, formador, conferenciant, etc. Seguidament farem un resum de totes les interessantíssimes idees tractades durant el programa d'avui amb tots els convidats, així que no marxeu i seguim.
Societat 21è, amb Júlia Arenc. Et convidem al Club Innotigmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innotigmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0. Debat 21è. El debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs, anem una mica a lligar totes aquestes idees que hi ha hagut. De fet, ha sortit abans el projecte Sevillà, que dèiem de com un robot ajuda a desenvolupar les habilitats socials i com pot identificar les emocions, tal... Jordi, com veus això de que un robot, que també li he preguntat una mica al Ramon, no?, un robot arribi a aconseguir aquesta intel·ligència emocional? És possible? Veus que pot arribar a ser humà o és precisament el que ens diferencia de la resta d'animals, per exemple?
Veuràs, Júlia, jo no descarto res. Si és que vinc programa a programa i programa a programa que em sorprèn, perquè veig com la ciència avança, no?, i jo que em dedico a les persones, doncs també veig que avança. Que pot ser algun dia, pues, jo no diré que no, perquè si, com deia el company, el Ramon, si un dia haguéssim dit que l'home posaria el peu a la lluna, haguéssim dit que era impossible. Si algun dia haguéssim dit moltes de les coses que avui en dia vivim, o coses que ha explicat el Frank, és impossible. Ara, que algun dia pot arribar, evidentment, jo crec que sí, ara, que està llunyíssim, pues, evidentment. No?
Però com podria afectar això a nosaltres, com a humans?
Pues,
si no som capaços de nosaltres mateixos treure aquesta emoció...
Clar. I ara és una mica el punt on anava. Com ens podria afectar tot el que avança si nosaltres no som capaços d'avançar en paral·lel? És a dir, jo em sembla que vaig dir en un programa, no? L'únic problema és que l'home es converteixi en esclau de la ciència, dels avanços tecnològics, no? Mentre l'home avanci en paral·lel no té per què haver-hi cap problema, no? És veritat que programa a programa anem veient com la ciència, com la tecnologia avança i com l'home, no?, necessita adaptar-se, convertir-la, posar-la al seu servei, no ell al servei d'ella. Però jo segueixo dient, i em permetreu, vale, que el gran avanç d'aquesta generació no està amb la intel·ligència artificial ni amb moltes de les coses que anem sentint cada programa, que és brutal, que és per treure's el barret, sinó el gran avanç d'aquesta generació ha estat a entendre que l'ésser humà pot canviar la seva vida tan sols canviant els paradigmes mentals. Per mi és el gran avanç.
Ramon, estàs d'acord amb això?
Bueno, el darrer que ha dit, sí, el que passa, en relació a l'anterior, sobre intel·ligències artificials que tinguin també intel·ligència emocional, bé, aquí, a veure, en ciència i com a científic, dir que quelcom és impossible, doncs potser és una paraula que l'hem de descartar, no?
No està al diccionari científic.
Perquè ens trobem al llarg de la història de la humanitat, doncs, contra exemples de que el que no semblava, doncs, després ha resultat ser que sí, no? Però clar, el tema és quan, no? A curt termini, com anticipen aquests, diguem-ne, optimistes tecnològics, però a la vegada apocalíptics, que parlàvem abans, que preveuen de la humanitat, doncs, desapareixerà perquè ens transcendiran les màquines i tot això. A veure, això jo penso que no, però sobretot no en els plaços de què aquesta gent parla. Estan parlant d'unes desenes d'anys des d'ara, no? Ara, si parlem de cicles de milers d'anys, no seré jo qui dirà que quelcom és impossible, és que no té sentit dir-ho. Ara, hi ha una cosa que sí que és veritat, i és que les intel·ligències depenen del cos en el qual estan situades. Això és ben conegut. En anglès es diu the body shapes the way you think, or the way we think. És a dir, el cos conforma o dona, o intervé, modifica o afecta la manera en què pensem. I és veritat, vull dir, perquè si nosaltres en lloc de caminar sobre dues cames, en lloc de tenir la visió que tenim en l'espectre visible, tinguéssim visió infraroja i sentíssim ultrasons i reptéssim com les serps, el nostre cervell seria completament diferent. De fet, no seríem éssers humans, no? D'alguna manera. Per tant, de la manera que tu perceps el món, interactues amb el món, el que deia abans del desenvolupament mental de Piaget, no? La manera en què tu perceps el teu entorn, la teva realitat, això conforma, afecta les connexions del teu cervell, com el seu cervell evoluciona i es forma, i es conforma. Per tant, el que deia abans, cossos diferents i intel·ligències diferents. Per tant, per molt sofisticat que siguin els sistemes de visió artificial d'aquí no sé quants anys, per molt sofisticat que siguin altres sensors, per molt que posem en un robot pell artificial perquè tingui sentit tàctil, perquè li posem que tingui un sistema d'audició extraordinari, i per molt que sí que arribem a això, igualar el que l'evolució ha fet en milions d'anys amb l'ésser humà, jo ho veig francament molt difícil, molt difícil. Per tant, en definitiva, el meu missatge és que potser arribaran a desenvolupar algun tipus d'intel·ligència emocional, aquestes intel·ligències artificials futures a molt llarg termini, però no estic segur que no siguin bastant alienes a el que en diem intel·ligència emocional humana. És una cosa diferent, el que deia abans, una espècie diferent.
Sí,
diferents, clar. Són diferents.
Però és que això ja passa amb l'espècie humana, és a dir, l'espècie humana té la gran avantatge, sobretot el de més, de que no hi ha cap ésser humà igual.
Exacte.
Tots som únics.
És portat això al límit,
efectivament. És molt complicat perquè nosaltres som únics. Exacte. O sigui, ni cap dos que estem aquí som iguals, som diferents.
No percebem igual.
Clar,
no
té molt que veure l'aprenentatge, el nostre subconscient, el que hem anat veient. Per tant, això és molt difícil imaginar-ho, que algun dia es pugui reproduir amb una intel·ligència artificial.
Però se suposa que tenim unes intel·ligències emocionals relativament similars, perquè tenim, malgrat tot, unes intel·ligències, diguem-ne, cognitives, relativament similars,
claro,
encara que amb diferències.
Claro.
Però tots els sensors, encara que no ho vegin, no ho veiem, no percebim les coses exactament uns dels altres, home, hi ha prou punts en comú, de contacte, com per pensar, home, que sí que compartim
que
molt.
Que
en canvi,
hi ha
màquines, aquesta hipòtesi no es verifica. Ja es va, la diferència diferència és molt gran, no?, a nivell sensorial i només, tot, no?
Ramon, no puc estar més d'acord amb tu. No, no, és que a més tu deies, sí, sí. Ara dono pas al Frank, eh? Tu deies que cadascú percebim el món d'una manera diferent, i és que és veritat.
Sí, sí.
Vale? Això és algo que no es pot... Si parlem de física quàntica, no?, se'ns parla de que rebem més de 400.000 milions d'estímuls al dia, no?, que només podem processar 400 milions. Per tant, qui crea la realitat? Nosaltres. Cada realitat nostra és diferent, absolutament, no? Frank, si vols.
Jo crec que han arribat per fer una entesa una mica així, ciència, emocions. Frank, tu què n'opines?
Jo estic molt d'acord amb el que deia el Jordi, vale? Les persones tenim totes les eines dintre de nostre. El problema és que el nostre nivell de consciència, d'acord, és diferent i doncs no sabem o no volem inclús, vale? Aplicar aquestes eines que tindríem nosaltres per canviar les nostres emocions, canviar les nostres habilitats, els nostres comportaments, aquelles emocions, aquelles creences, aquells comportaments que estan limitant la nostra vida, d'acord? I el que fem nosaltres és utilitzar la tecnologia precisament per facilitar, perquè la gent augmenti el seu nivell de consciència i pugui canviar aquestes emocions, aquestes creences, aquests comportaments, d'acord? Perquè la tecnologia ven, vale? Per si sola ven, com a concepte ven, i nosaltres el que fem és això, és a través de la tecnologia que la gent pugui canviar.
O sigui, al final és aplicar la tecnologia a la nostra vida diària per millorar en quant a emocions.
Sí, és així, d'acord? I Synaptics està creat amb aquesta missió.
I no tenim suficient, ja? Vull dir, suficient ens costa ja allò, no? Adquirir la nostra pròpia intel·ligència emocional, etc, com perquè a sobre ara ens posin màquines i ens costi molt més.
Diu que el món deu les seves grans obres als inconformistes, no? I l'ésser humà ha avançat perquè mai en té suficient. Ni mai en tindrà suficient, per sort, eh?
Exacte.
Però aplicar les tecnologies per empoderar la gent. És a dir, tu utilitzes una tecnologia, però després empoderes la gent perquè et creixin una sèrie d'habilitats que després, sense utilitzar aquesta tecnologia, les pugui emparar a la seva vida diària. D'acord? Si està fet amb aquesta filosofia, amb aquest objectiu, t'ho compro. D'acord?
I la part negativa de tot això? Clar, estem aquí tot superfantàstic.
Hi ha una frase que ningú no... tu ho saps, Jordi, que és molt... frases que aquelles que ninguna màquina puede el calor humano, d'acord?
Sí, home, mai
com cap màquina. Aquesta, que no mai me'n recordo?
Sí, no, mai cap màquina superarà un home... O sigui, poden haver-hi màquines perfectes, però mai cap màquina perfecta superarà un home normal, perquè al final l'home té components que no tenen les màquines, no? Part dolenta, jo segueixo dient, sé que sóc molt reiteratiu, simplement està en les nostres mans, no convertir-nos en esclaus, sinó que totes les tecnologies estiguin al nostre servei, eh? I que de vegades que no ens estressi no arribar a totes les tecnologies, és a dir, arribarem en aquelles que vulguem arribar en cada moment i no ens ha d'estressar, vull dir, com no ens estressa ser capaços de córrer més o córrer menys, no? Primer ens aixecarem, després caminarem i després ja correrem, no?
Estàs d'acord?
Sí, bueno, de fet, si també faig referència una altra vegada una mica a la història de la humanitat i les coses horribles que hem fet, no? No parlant de guerres i
algunes,
tot.
Algunes.
I, bueno, moltíssimes, no? I, esclar, l'ús no, diguem-ne, socialment responsable de la ciència i la tecnologia, bé, jo entenc que és molt difícil d'evitar, perquè encara que hi ha certs països, alguns països, diguem-ne, sobretot els països més, diguem-ne, amb qualitat democràtica més gran, no?, i amb més consciència i amb gent més formada, amb una població culta i educada, doncs potser és més difícil abusar de certes coses de la tecnologia i de la ciència, no? Ja ens posem límits, hi ha comissions de bioètica que posen límits, hi ha coses que es poden fer científicament i en canvi no es permeten fer. Si en biologia això, clonar un ésser humà, per exemple, no dic que ja es pugui fer, no sóc expert en el tema, es va clonar la famosa ovella d'oli, no? I després, de seguida, esclar, cuidado, potser és que podríem també clonar éssers humans. Bé, ja hi ha posicionaments claríssims des del punt de vista de l'ètica, de la bioètica, que això no. Ara, això no. En tecnologia hem de fer el mateix. Jo el que deia abans, dels problemes de la privacitat o de desenvolupar robots soldats amb capacitat de decidir autònomament si convé o no disparar. Clar, a les guerres d'avui dia són molt cutres. Les guerres d'abans estaven els soldats en camps de batalla amb uniformes diferents, visiblement ben diferents, de colors diferents, la cosa, i per allà normalment no hi havia civils en els camps de batalla. Ara les guerres moren molt més civils que soldats, ja ho sabem. Les guerres actualment són terribles. Per això, pensar que un robot humanoide soldat pugui distingir entre un combatent o un civil és impossible. Per tant, donar la capacitat, perquè ja no es distingeixen avui dia les guerres, van vestits iguals, moltes de les guerres que es fan avui dia, només ho hem de veure a la televisió, no?, gairebé cada dia. Doncs pensar que hi pot haver robots soldats que tindran el criteri per de decidir si aquest és un combatent enemic o és un civil i disparar o no disparar, això que hi ha plans per fer-ho, hi ha plans per fer això, s'està treballant en robots soldats, això ho trobo absolutament inadmissible. Això, igual que la clonació de l'ésser humà, això s'ha de prohibir. Dràsticament. Ara, prohibiran amb una mica de sort països potser europeus, uns altres països, no sé, Estats Units, no, potser no. Però hi ha països, clar, hi haurà llocs on, si es pot fer, potser es farà d'una manera més o menys, fins i tot clandestina, com sigui, no? I això és el que ens ha de preocupar molt, crec.
Bé, jo crec que podem deixar-ho aquí, déu-n'hi-do, com acabem. Malgrat que hagi dit coses negatives, les coses positives són, jo crec, encara més bones, no? Com sempre, 30 segons que m'expliqueu, últim consell que li podríeu dir a l'oient que ens ha escoltat, on us podem trobar i tanquem. Endavant, Frank, començo per tu, que el tinc a la dreta.
Doncs que no tinguin por de la tecnologia, que l'utilitzem per un bé comú, d'acord? I, per exemple, des de Sinaptis ho fem així, ¿vale? Som un conjunt de metges, psicòlegs i tecnòlegs que treballem per millorar la qualitat de les persones amb la tecnologia.
La pàgina web és...
Sinaptics.com,
KS.com. Gràcies, Frank.
A vosaltres.
Jordi?
Bueno, jo, tornant una mica al tema que he tocat de les emocions, simplement dir, no?, que una frase que a mi m'agrada molt, que és que quan la consciència és portada a l'emoció, el poder arriba a la teva vida, no? A partir d'aquí, per això l'ésser humà és invencible. Ens podeu trobar a dreamhunters.net.
Gràcies, Jordi. Fins la pròxima. Sí. Ramon.
Bueno, no, simplement potser dir que, de fet, el potencial per que la intel·ligència artificial sigui positiva i aporti grans coses pel bé de la humanitat, és enorme, el potencial és enorme, no? Ara hem de tenir potser un ull vigilant cap a aquestes possibles usos no socialment responsables de la intel·ligència artificial. Per tant, el públic, crec que està bé que estigui informat, que s'interessi per la ciència, que s'interessi realment per la ciència, i que no anem perquè si es perds en ciència, ni molt menys, només interès, de manera que això els tinguin algun criteri, formar-se un criteri, de manera a estar vigilants contra possibles abusos de l'ús de la tecnologia.
Doncs moltes gràcies, Ramon, moltes gràcies a tots, fins aquí el programa d'avui i fins la setmana que ve a la mateixa hora.
Societat 21 E, amb Júlia Arenys.